Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Nou en surt de Barcelona per un altre arbre caigut fa només uns minuts al carrer Sant Antoni Maria Claret, al barri del Camp d'en Grassot. A través de la xarxa X, l'antic Twitter, alguns usuaris s'han fet ressò del succés i han mostrat fotografies on es veu que l'arbre s'ha partit per la meitat. Estava situat davant d'una oficina de la Seguretat Social. No consten ferits ni tampoc destrosses a cap instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explicava fa només uns dies que s'han revisat 30.075 arbres en els últims mesos, el 12% del total. D'aquests, el 99,3 complien els paràmetres correctes i en 193 s'ha decidit actuar amb la tala o la retirada de branques. I pel que fa a les palmeres, se n'han revisat 1.224 i se'n talaran 540. I una notícia que acabem de saber, l'Ajuntament de Múrcia acaba d'anunciar el tancament immediat dels locals sense llicència que estiguin situats a la zona de la discoteca on es va produir l'incendi mortal. 13 persones van perdre-hi la vida el passat cap de setmana. Ho acaba d'anunciar la portaveu de l'equip de govern, Rebeca Pérez. En primer lloc s'actuarà a la zona de Talaies i Mariano Rojas, on es farà una revisió dels locals. Per tot plegat, també s'ha decidit suspendre de sou i feina els funcionaris responsables de l'expedient de l'empresa Teatre Múrcia SL, propietària d'aquestes discoteques incendiades. I mirada posada també a Tenerife, on les darreres hores s'ha reactivat l'incendi forestal que va calcinar 15.000 hectàrees el mes d'agost. Els bombers a hores d'ara treballen als municipis de Santa Úrsula i la Orotava i afecta unes 30 hectàrees de terreny. De moment ja hi ha unes 3.200 persones evacuades. Després d'una nit molt complicada pel vent i també les altes temperatures, les autoritats han decidit activar el nivell 2 d'incendi. Amb el nou nivell, el govern regional assumeix les tasques d'extinció i també s'ha demanat suport a la unitat militar d'emergències. I més qüestions. L'actualitat d'aquest dijous també passa per Granada, on s'està celebrant la cimera europea. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha demanat als líders polítics salvaguardar la unitat davant els intents de Rússia de dividir el continent. Per la seva banda, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha tret pit de l'organització d'aquesta cimera i ha afirmat que Espanya té un pes destacat en temes clau de l'actualitat comunitària.
Albergar aquí en España, en Andalucía y especialmente en Granada, esta comunidad política europea en su tercera edición y también un consejo informal de la Unión Europea, si algo demuestran la importancia, el peso específico que España tiene ahora mismo en todos los debates importantes que se están suscitando a nivel europeo.
I una darrera informació abans dels esports relacionada, de fet, amb aquesta matèria. Vinícius Júnior ja ha declarat aquest migdia davant del jutge com a víctima d'un delicte d'odi al camp del València. El jugador del Madrid ha comparegut per videoconferència i ha confirmat que va rebre insults racistes al partit que va enfrontar els blancs amb els valencianistes la passada temporada. S'ha mostrat en contra d'acceptar una disculpa dels acusats. Tres joves de 18 a 23 anys a qui el València ha prohibit l'accés a l'estadi de per vida. I ara els esports amb Anna Closa.
El jugador del Barça, Robert Lewandowski, no serà al partit de Lliga contra el Granada de diumenge. Les proves complementàries que han fet aquest matí el davanter polonès desaconsellen la participació del polonès, que es va lesionar ahir en la victòria per la mínima dels culers al camp del Port. Un solitari gol de Ferran Torres va donar els 3 punts als blaugrana, que van saber patir. I la final del Mundial de Futbol del 2030 se celebrarà a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. Així ho ha confirmat aquest matí la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
Hoy amanecemos con una nueva noticia para Madrid, muy buena, que la final del Mundial del 2030 va a tener nuestra región, nuestra capital, como escenario, el Santiago Bernabéu, y creo que va a ser una gran oportunidad para que Madrid vuelva a sorprender al mundo por todo lo que ofrecemos a tantos ciudadanos de todos los rincones de España y de fuera.
Espanya compartirà amb Portugal i el Marroc l'organització de la cita mundial, que a més celebrarà el centenari de la seva primera edició. El nou Camp Nou, l'Stagefront Stadium, estan sobre la taula també com a possibles seus dels partits. El president espanyol, Pedro Sánchez, creu que és un reconeixement a la feina feta.
Poder albergar junto con Portugal y con Marruecos nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España.
I en tenis, Carlos Alcaraz ja coneix el seu rival a la primera jornada de l'ATP 500 de Xangai. Serà el francès Grégory Barrère, número 73 al rànquing global. El maig es disputarà dissabte a 6:45 del matí, hora catalana. Alcaraz és un dels favorits a endur-se el trofeu a casa.
Moltes gràcies, Anna, per tot i molta sort. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
València, Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem.
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Set minuts que passen de la una del migdia. A aquesta hora, nosaltres que ens connectem a Twitch amb Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENT i creador de contingut a Twitch i a YouTube. Us animo a fer-ho, a connectar-vos a Twitch amb l'usuari @RafaLaguna i allà podreu veure no només a Rafa Laguna, sinó a tota la seva comunitat que ja ens saluda. Rafa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Bé, home, fent ràdio, com sempre. Ja comencen els teus usuaris, eh? Mira, hola des de Castelló. Bon dia des de Girona. I ara començaran a posar tots els llocs des d'on s'escolten, Vilanova del Camí, en fi...
Muntanyola,
des de Càdiz... En fi, aniran sortint molts llocs. Salutacions a tothom, doncs, també del teu canal de Twitch que ens està escoltant ara mateix. Rafa, què ens proposes avui?
Doncs mira, ara, més que de videojocs, volia parlar-vos de publicacions que es fan al voltant dels videojocs, en concret, òbviament, de les revistes de videojocs, aquestes revistes que tu, doncs, fins fa poc, molts de nosaltres teníem l'acostum d'anar al quiosc del barri i comprar, doncs, revistes de tot tipus. Revistes de, doncs, de mascotes, revistes de jo què sé, d'esports, o fins i tot revistes de videojocs. És un tema bastant tan interessant perquè té, sobretot a Espanya, que és on parlaré, perquè, òbviament, revistes de videojocs n'hi ha en tots els puestos, han tingut una trajectòria, diguem-ne, molt curiosa, perquè tot va començar, als anys 80, amb l'aparició dels microordinadors.
Sí.
Si us en recordeu, els microordinadors són aquests ordinadors petits, no?, que doncs, tenen poca memòria i que eren molt econòmics i que per moltes persones van ser l'introducció al món de la informàtica, o com es deia en aquell moment, de la microinformàtica, i van començar a programar, a fer els seus jocs i vendre'ls fins i tot i fer una nova carrera en tot això, no? Doncs, clar, van aparèixer els microordinadors i es va començar a desenvolupar una miqueta aquesta comunitat, aquestes inquietuds, i es va generar amb tot això un nou hobby. Un nou hobby que necessitava, doncs, això, alguna manera d'unir a totes les persones o de fins i tot portar els seus interessos i parlar de coses noves que vagin sortint. I van aparèixer, doncs, va aparèixer una editorial que se'n diu Hobby Press, un editorial que es dedicava a fer revistes de hobbies, de revistes com, que sé, maquetes muntables, d'aquestes de, jo què sé, montes un paixer o el que sigui, doncs, les novetats al món de les maquetes, les novetats al món dels cotxes teledirigits, aquestes de radiofreqüència o de mascotes o el que sigui, doncs va dir, ostres, mira, fem una revista de videojocs, de microordinadors. I van treure la revista Micro Hobby, una revista que molt senzillet, aquella setmanal. Ojo, revistes setmanals d'aquest estil, avui dia és totalment impensable, però setmanalment aquesta revista doncs, ens portava doncs, les novetats, el món dels videojocs, el món de la tècnica, fins i tot doncs, t'explicaven i t'ensenyaven com fer algunes coses a nivell de codi. Aquestes revistes portaven codi de tal manera que tu l'escrivies al teu ordinador i feien coses, i el teu ordinador doncs, feia el programa que sigui, o un microjoc, o el que sigui. Aquesta revista es va fer molt popular, i van sortir moltes revistes semblants, no només de Hobby Press, sinó d'unes altres empreses. Però va passar el temps, va anar passant el temps, i no només va sortir... clar, hi havia els microordinadors, però també hi havia els PCs i les videoconsoles.
Clar.
Amb els PCs va sortir una revista que se'n deia Micromania. Una revista que no sé si tu la vas arribar a veure alguna vegada.
Sí, senyor, jo me'n recordo, però, Micromania.
Però una revista, les primeres edicions era una revista que era tamany diari, tamany periòdic, o sigui, un diari d'aquests grans, saps? Que era gegantina, sí. En comparació, i era molt guai comprar-se-la i anar-se a casa amb aquesta catxo de publicació. Però també, això també era la microhobby, la Hobby Press, i també la Hobby Press, que va veure que hi havia aquí un mercat, va treure la revista Hobby Consoles, que òbviament és, aquesta no és de PCs ni directament, sinó que és més centrada en el que són les videoconsoles, com la Game Boy, que justament, per cert, la Hobby Consoles, en el seu primer número, va fer la bogeria de regalar, o sigui, de sortejar 1.000 Game Boys. O sigui, imagina't, una revista que acaba de sortir regalava 1.000 Game Boys. És una... Vamos, o sigui, jo conec un parell de persones que la van guanyar, però, ostres, mai he vist un sorteig tan bestial com aquell. 1.000 consoles, vale, del seu primer número. Va ser molt interessant aquesta època, però, com dic, no només de Hobby Press vivim, sinó que també van començar a sortir revistes per totes les consoles, marques i tot això. Hi havia la Todo Sega, que eren doncs, videoconsoles de l'empresa Sega, la Nintendo Acción, que eren per consoles de Nintendo, i també van sortir altres revistes més generalistes, com per exemple la Superjuegos, que aquesta parlava dels jocs en general, no era PC, microordinadors o el que sigui, no, aquesta era més generalista, parlava de tot. Tu et vas comprar alguna en el passat, tu, de jove, de petit? Vas comprar alguna?
De consoles, no.
De consoles, no. I alguna de hobbies? Tenies algun hobby així que et compressis alguna revista o alguna cosa així?
Ostres, ara no m'ho recordo. Revistes que... musicals recordo alguna. No recordo el títol, però doncs recordo mira, alguna revista musical sí que doncs me'n vaig arribar a comprar.
Sí, sí. Aquest tipus de revistes eren molt habituals i, com dic, hi havien per tots els gustos.
Sí, eh?
Però, bueno, com dic, o sigui, va ser un tema brutal, el tema dels videojocs al quiosc, i fins i tot revistes que no eren de videojocs, El Tiempo, la revista El Tiempo, que era una revista d'economia, saps? O sigui, doncs regalava, o sigui, per apropar-se una miqueta a aquest sector, regalava videojocs a la seva revista, que
mare,
jo, de veritat, mai he tingut tantes ganes en ma vida de tindre una revista d'economia en aquest moment. Perquè no m'importava a mi l'economia.
Sí, no, importava el que venia amb la revista.
Exactament. Doncs, bueno, la veritat és que les revistes videojocs dels anys 80, 90 i principis dels anys 2000 eren un què i era una cosa que molta gent, cadascú es comprava la seva o fins i tot alguns es compraven dos o tres i era una font d'informació molt important. Però, bueno, com a nota també dic que la Microhobby, aquesta primera gran revista que ho va iniciar tot, va desaparèixer l'any 92, a gener de l'any 92, amb el seu últim número, que a portada sortia un Lemming, en portada, era l'últim joc que van, diguem, fer la gran ressenya, te'n recordes?
Em va parlar l'altre dia, els Lemmings, sí.
Exactament, que eren com així, com certs que estaven vestits de blau, amb la pell rosa i el cabell verd, doncs l'últim joc que es va ressenyar va ser aquest d'aquí, i va desaparèixer i va donar final a l'era daurada de joc espanyol, que és el que vam parlar l'última vegada.
Mira, molta gent, molta gent del teu canal que era de Micromania, diuen.
La Micromania, clar, és que la Micromania era diguem-ne, la que avui seria la revista seriosa, no? La revista aquesta, que era tan gran que era com un diari, llavors era seriosa sí o sí. Però, bueno, la idea és que durant l'any 2010 van començar a desaparèixer les revistes perquè internet, saps? És a dir, al final dels anys 2000, 2010, arriba a internet, desapareixen les revistes, i tot això alguna revista ho intenta. I a Espanya va aparèixer una publicació que se'n diu Edge, una publicació que és d'Anglaterra, i van intentar fer aquí un parell de vegades treure-la i fer una edició espanyola, que tenia molt de gust, era, la veritat, estava molt ben feta, tenen articles molt interessants, ja no estem parlant d'aquestes revistes que donaven puntuació del 0 al 10, no?, d'un videojoc, perquè això, en definitiva, les puntuacions era una cosa molt subjectiva. I fins i tot, en aquell moment, també hi havia rumors de que algunes revistes rebien maletins, saps?, de diners, de les marques i tot això, per parlar-ne, cosa que s'ha desmentit totalment pels seus autors, que és impossible que arribessin maletins, perquè... A veure, eren revistes minoritàries, és a dir,
clar.
La influència que tenien era molt poca, però ja veia a vegades que és veritat que la subjectivitat el que feia que tu li posessis un 10 a un joc que realment era d'un 5, o... És que era igual, és a dir, la idea de posar números als jocs s'ha quedat en el passat, no? I aquestes revistes, doncs, fan molt d'article de, doncs, a veure si trobo... Perdoneu, estic ensenyant per la gent de la ràdio, estic ensenyant precisament una revista que tinc aquí en paper de la Edge, i estic buscant alguna, sortir alguna cara, i si no, mostrar una altra. Però, bueno, estava molt ben bacatada, els articles amb bastant gust. Potser aquesta revista a vegades també és una miqueta juvenil, infantil, en alguns sentits, però és molt professional. Parla del sector del videojoc, i de qui fa els jocs, els directors, els dissenyadors i tot això, i és molt interessant. I avui dia encara es publiquen, per exemple, aquestes dues revistes. Hi ha un parell de revistes com la Hobby Consoles, encara dura. La Hobby Consoles del 190, encara dura. Encara hi és. Però també, aprofitant que, clar, la gent que comprava revistes en aquell moment s'ha fet gran, i sobretot té aquell record de les revistes i dels jocs d'aquell moment, doncs han sortit revistes com la Retro Gamer, que és una revista orientada 100% al retro, és a dir, això és 100% retro, és a dir, jocs dels 80 i dels 90, potser algun dels 2000, però 80-90, i parlen de com s'han fet els jocs, de qui hi ha darrere, i fins i tot coses que en aquell moment no sabien, perquè, clar, s'estaven fent els jocs i era tot molt secret o no li donaven importància. Hi ha articles molt interessants en aquestes revistes. I bé, avui dia, clar, any 2020, arriba el 2020, tu saps el que passa el 2020, tothom ho sap, hi ha la pandèmia, i no només per un tema de que es para la producció del paper i es para tot, també va arribar una cosa, i és la crisi del paper. Va haver-hi veritables problemes perquè els grans boscos del nord d'Europa es van cremar durant aquella època, això no molta gent ho sap, i va originar que entre la pandèmia i la falta de paper arribés la crisi del paper, no només la crisi que tenim tots, doncs imagina't, les publicacions van caure totes, les grans editorials són les que es queden amb tot el paper, les petites editorials o les editorials que tenen revistes que, bueno, estan allà perquè ja és costum i perquè, a veure, venen el que venen, el just com per entendre's, van desaparèixer. Moltes revistes de videojocs es van deixar de fer durant aquests últims 3 anys, s'han deixat de fer, però també han sortit altres propostes. Propostes com, per exemple, la revista Manual. La revista Manual, que és una revista que tu pots comprar online. Tu la compres online i es fan tants de números com es venen, més o menys. Potser es fan una miqueta més per tindre remesa, però la idea és no fer-les en massa, sinó que fer una revista... De fet, són dues revistes que tu pagues una subscripció i pagues dues revistes mensuals. No sé si es veu a càmera bé, però fixeu-vos lo gruixudes que són en comparació amb altres revistes com aquesta d'aquí. És a dir, és 4 o 5 vegades més gran. Plenes d'articles, d'entrevistes, de fet... Nacho Requena és un dels que... Mira, és que intento ensenyar coses a la pantalla i no veig res. Nacho Requena és un periodista que està darrere de tot això i ho té com a projecte personal a moltes altres periodistes. I també, per exemple, hi ha una altra revista que es fa avui dia que se'n diu la revista Loop, aquesta d'aquí, i aquesta té com a característica que es fa si arriba el crowdfunding. És a dir, no es fa en plan... tu pagues i te l'envien perquè hi ha una tirada com a mínim feta. No, no. En aquest cas, aquesta revista, la revista Loop, és un crowdfunding i també és una revista bastant gruixuda, però la diferència amb aquesta, per exemple, amb Manual, és que cada pàgina és una il·lustració. És increïble. És a dir, tu pots estar mirant la revista... Espera, vaig a fer això. Tu pots estar mirant la revista i pots parar-te a cada pàgina. Hi ha articles aquí escrits...
perdona, és una preciositat de revista, eh?
És una preciositat, és increïble l'estil, el gust, i tot com ho fan, tot està cuidat, hi han persones escrivint darrere, no només, òbviament, és art, sí, sinó també hi ha articles superinteressants, entrevistes que, a gent que no és habitual veure a una revista com, jo que sé, com la Hobby Consoles, perquè al final la Hobby Consoles és una revista molt més, diguem-ne, mainstream. Sí. Hi ha a petits desenvolupadors, a grans desenvolupadors, i a més, ja dic, cada pàgina és una obra d'art. És increïble la maquetació i l'estil que hi donen. Si jo us he passat els enllaços, si ho voleu posar també a les xarxes, sí, o jo també ho posaré, si em seguiu, posaré, perquè ara mateix van pel 50%, va sortir fa una setmana, crec, i ara van pel 50% del crowdfunding, dels diners que necessiten per fer-la. Generalment, totes les vegades ha arribat, i de sobres, perquè en realitat és una passada de revista. I us recomanaria que si us agrada el videojoc, si us agrada tot el que hi ha darrere, i a més donar suport a un projecte petit però molt interessant, i us agraden les revistes, si teniu aquest record de les revistes dels 80, 90 i principis del 2000, aquest és un projecte que estaria molt bé que apoyessis.
Boníssim, boníssim. Això pel que fa a tema de revista. Rafa, anem als videojocs que avui ens vols plantejar?
Sí, que fa uns dies que no parlem de videojocs.
Vinga, va.
Clar, faig aquests monogràfics. Doncs, mira, el primer de tots... estic recuperant els jocs de quan vaig comentar jocs que eren els jocs indies i que són els jocs indies.
Sí.
Aquest primer joc se'n diu Shovel Knight, i aquest joc està per totes les màquines. De fet, és multiplataforma total. Bueno, de fet, tots els jocs que parlaré ara estan per totes les màquines, gairebé. PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, així que ja ho sabeu.
Sí.
La idea és... Shovel Knight és un joc de plataformes estil pixel art, és a dir, que és imitant l'estil retro, fins i tot retro, de consoles dels anys 80, com la Nintendo NES, com, sí, la Nintendo de 8 bits, però, òbviament, amb un regust actual molt, molt bo.
Sí que recorda una mica, Rafa, perdona, recorda una mica als jocs que veiem a principis dels 90, una cosa així, finals dels 80, als salons recreatius.
I tant. Sobretot això, és a dir, té aquest estil visual de les consoles retro, la jugabilitat dels arcades que dius tu, però molt actual, animacions molt treballades i tal, un nivell de dificultat bastant alt, però que és bastant diguem-ne, que amb una miqueta de pràctica ho pots aconseguir. Se'n diu Shovel Knight, el cavaller de la pala, vale? Sí. Perquè tu vas amb una pala i vas saltar amb una pala i fas coses així, i de veritat que és molt, molt, molt divertit. Si us agraden les plataformes, feu-lo l'ull.
Aquest és després, el primer, anem cap al següent.
Sí, el Chicory. Chicory és una petita aventura, vale? És un joc que s'han perdut els colors del món i és d'això, anar colorejant el món com si fos un llibre d'aquesta de colors, no? Que tens en blanc i negre, i els nens els van colorejant. Doncs tu has de colorejar el món perquè succeeixin coses. Cada color té un significat o té una utilitat i et fa descobrir una cosa o una altra, i és també una obra d'art. En aquest cas, és literalment una obra d'art, perquè ha estat concebit com una obra d'art. És molt senzill, és molt petit, és bastant... No és molt curt, però és bastant curt en comparació amb altres jocs, i si voleu passar una bona estona i una estona agradable, perquè és un joc molt agradable, no és un joc frustrant, com potser una miqueta l'anterior, perquè has de tindre una miqueta d'habilitat, Chicory és un bon joc, també per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Val. Següent joc.
Següent joc. Celeste. Celeste és un joc que té una història molt profunda, però està representada en un joc de plataformes. És aquest joc que quan jo explico disseny i, sobretot, narrativa, la gent es pensa que un joc narratiu és el típic joc que t'explica coses només amb text, però la jugabilitat en si mateixa, encara que sigui un joc de plataformes, també t'explica el sentiment de la persona que portes. És un joc molt profund que parla dels sentiments, parla de la situació d'una persona, i que quan vas jugant vas entenent només amb les plataformes, amb lo difícil, lo fàcil que pot ser un moment o un altre, estàs ficant en la narrativa, i a part, òbviament, la història, que també es narra amb text, és brutal. Celeste és un joc que també està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, és estil pixel art també, i també és plataformes, però en aquest cas es diria que és de tipus Metroidvania, potser. Metroidvania és un joc que quan aprens a fer determinades coses... No, en aquest cas, perdona, no és un Metroidvania. En aquest cas no és un joc d'aquests que quan aprens a fer determinades coses tornes enrere i pots fer més coses encara. Aquest és més lineal, perdona. Doncs això, és brutal, Celeste. Això sí, és frustrant perquè és d'aquests jocs de aprendre i tindre habilitats, vale? Has d'adquirir habilitats per poder fer-ho, has d'aprendre tu com a jugador a adaptar-te als controls i a les diferents plataformes, però una vegada aprens és molt bonic. I finalment un joc que se'n diu Untitled Goose Game, que és el literalment és el joc sense títol de l'oca, vale? L'oca o el ganso, ara estic pensant. Tu ets una oca, vale? ets una oca. Boníssim. I has d'anar doncs perseguint a la gent, robant-los coses. Ets una oca i fas d'oca i tens com petites missions a cada nivell, que són missions d'oca, és a dir, una oca fa el que fa una oca, fa sons, espanta la gent, s'emporta el menjar de la gent, i és un joc molt tonto, però que està molt ben dissenyat. Els nivells són molt entretinguts, tens que averiguar què és el que has de fer, no? Per exemple, hi ha un nivell que t'estan portant, doncs, aquest que estem veient, el petit avió d'un nen, després has de fer cosetes així. És molt... una miqueta bullying d'aquests, però no, és realment molt maco, és molt divertit.
Estem veient aquí en pantalla i té pinta de molt divertit aquest joc, eh?
És aquest joc que dius, és tan tonto la premissa que és molt divertit. Però a més, torno a dir, està fet amb molt d'estil i amb molt gust, perquè no tot sempre has de fer gansades, no? Clar. No sempre has de fer això, sinó que potser a vegades has d'ajudar, has de jugar amb la gent, coses així. Llavors, aquest se'n diu, com dic, Untitled Goose Game, també està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Aquests són els jocs que avui ens proposes, Rafa. Deixa'm fer-te una darrera pregunta, perquè hi ha un usuari del teu canal de Twitch que diu el següent. Parlant de revista, la propera revista Edge, que és la que has nomenat, tindrà una portada exclusiva d'un artista català, Octavi Navarro, pel número del 30 aniversari.
Mira, Octavi Navarro, tu te'n recordes de El secret de Monkey Island, d'una aventura gràfica, Navarro? Octavi Navarro és un artista actual, és una persona que no sé si tindrà 30 anys o... És jove, és una persona jove, no és una persona dels que als anys 90 hagi treballat a la indústria del videojoc, però que fa art, estil, pixel art d'aquella època. Tant és així que molta gent de la indústria, gent de categoria, gent que ha fet jocs d'aquella època i torna a fer jocs avui mateix, l'estan contractant precisament per fer l'art dels seus jocs, perquè és un art molt modern.
I que bèstia, ara ens ho estàs ensenyant.
Sí, amb un estil retro brutal, però increïble. De fet, ell ha fet un joc molt petit, que no me recordo com se'l diu, un altre dia els ho passaré per aquí també, que dura 8 minuts.
Ep.
Si jugues bé, si dures bé, dura 8 minuts, si jugues malament, dura 20-30. Que és una petita aventura gràfica, com El secret de Monkey Island, que se juga molt ràpid i dius, ostres, que 8 minuts més interessants. I clar, se passa tan ràpid que dius, m'ha agradat, no pots dir que no t'agrada, perquè és vull més, saps? Vull més. I doncs aquest artista, doncs mira, a la revista Edge, que torno a dir, ja no surt a Espanya, sinó que surt a Anglaterra, la podeu comprar per correspondència o podeu veure algun quiosc d'importació, compte que costen 12 euros, si no més, ara mateix, d'importació, és una pasta, però, bueno, trobareu la portada feta per aquest artista català, que, com dic, és ja gairebé universal.
Que bo. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ja sabeu que el podeu trobar amb aquest usuari, @RafaLaguna, amb dues os. Moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos tant i proposar-nos jocs en aquesta secció de la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Una abraçada tant per tu com per els teus seguidors i usuaris. Que vagi molt bé.
Una abraçada. Fins la propera.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Girocleta, amb Olma Giró.
Trenta-dos minuts que passen de la una del migdia. Nosaltres anem cap a la Girocleta per saber on està Olma Giró a aquesta hora, com cada dia fem des d'aquest programa. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Avui ben a prop,
eh? Us he dit al matí.
Sí, sí, home, però hi ha gent que no escolta les 6 hores del programa.
Doncs molt malament, eh? També t'ho dic, molt malament. Tothom que estigui escoltant ara, que a les 9 del matí no estigués escoltant, punt negatiu.
Ara.
Però us ho explico perquè, són bones persones. Clar. Mira, ara mateix em trobo a l'entrada del metro de l'estació de Sants.
Val, estem sentint
no sé si
aquest pip de les
constant,
T-Mobilitat,
eh?
Que funcionen tant i tan bé a Barcelona.
Exacte. Mira, ens acabem de trobar una persona que treballa a la ràdio. Hola.
Sí o no?
Però no me'n recordo del nom.
Home, compte.
Dit això...
Què vol dir que no te'n recordo?
No.
Tens la persona al costat o no?
No. Espera, és que crec que es diu Àngel. Hola. Perdó. Ha marxat. No me'n recordo del nom. És de Catalunya Cristiano.
Miquel Àngel Codina.
Eh que sí?
Sí.
Bueno, dit això, estic a l'entrada de l'estació de metro de Sants, línia blava i línia verda, és a dir, L5 i L3.
Sí.
Què passa? No sé si heu agafat el metro a l'estació Sants.
Sempre,
o no.
Sempre, cada dia.
Si l'heu agafat, ja us dic jo que us en recordareu del sostre, que hi ha les escales que van cap al metro, tenen un problema, i és que el seu sostre és molt baix, i quan dic molt baix és que no fa més d'un metre 80. Llavors, què han fet des de l'estació de Sants? Doncs han posat una mena de barra així de goma, de color sí. groc i negre, que alerta de dir, perill, que no és gaire alt, però tot i així sempre hi ha algun despistat o despistada que és alt o alta i que va amb el mòbil. Llavors, avui, tot això em va venir la secció un dia que passava per aquí, dic, molta gent es dona cops a caps o abaixa el cap. I vaig pensar, anem a fer una cosa, fem veure que això és com un partit de futbol. Jo em poso, ara mateix estic al peu de les escales del metro, just a baix de tot, i em poso a retransmetre quantes persones abaixen el cap o quantes persones es donen un cop de cap. Ja tenim la primera persona que ha trucat al sostre. Hola, bona tarda.
Hola.
Escolta, acabes de gairebé et fots un cop de cap aquí, eh? Has hagut de baixar el cap. Quan medeixes?
1,90.
1,90. Passes Clar. Molt per aquí?
No.
No, i l'havies vist mai, aquest pas així
sí.
baix? No vagis mai amb el mòbil, que si no t'emportaràs un ensurt. Vinga, ja en portem un, eh? Un, que aquest compta com a baixar el cap i no Clar. Com a cop de cap. Doncs recordem que hem fet unes apostes, eh? Mira, les tinc aquí apuntades. En Joan ha apostat que durant 5 minuts 30 persones abaixaria
sí.
el cap.
Sí, sí, sí.
I 5 els donarien un cop de cap. En Rafa, 40 abaixar cap, 1 cop de cap. Núria, 37 abaixar el cap, 8 cop de cap. Andreu, 100 abaixar cap, 10 cop de cap. Una altra persona que ha hagut de baixar el cap. Hola, bona tarda. Has hagut de baixar el cap, eh?
Sí, sí.
Quan medeix?
1,75.
Un altre per darrere, 1,75. Dues, tres. Aquesta és una noia molt... Hello, és molt alta, és turista, però ha hagut de baixar el cap. Quatre persones que acaben de baixar el cap per aquí darrere. Cinc persones. Ve un... Hola, ve un home, un senyor molt alt. Hola. És muy bajo, ¿no?, esta pared.
Un poco, la verdad. Casi me choco.
Casi se choca, però no compta com a xoc. No portem cap cop de cap, de moment. No, ara això sí.
Quantes persones?
Sis baixades de cap.
Sis baixades de cap,
sis
ja?
Sis baixades de cap, sí. Amb dos minuts que devem portar.
Sí,
jo us dic una cosa,
jo,
és un perill, això, eh? És
dos
un
i mig portem.
No parem. Un altre, set.
Set.
Bona tarda, és que estem fent un directe. Ja sé que té pressa com tothom que agafa el metro.
Tinc molta pressa, tinc que anar a classe.
Mira,
ha d'anar a casa,
aquest estudi... home. No, a classe,
ui, 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 ui. Un home molt alt. També té molta pressa. Vuit.
Vuit, de moment.
Vuit, Vuit baixades de cap, sí. Però no hi ha cap de cap. Mira, ara està baixant una noia amb el mòbil força alta. No, com que m'ha escoltat, ha pujat el cap.
Diu l'Andreu que li sembla poquíssim, de moment.
Doncs sí. Sort que he dit que està baixant una noia mirant el mòbil, perquè amb l'alta que ets, saps que t'anaves a donar un cop de cap? T'he salvat.
Ui, gràcies.
És que és molt baix, això, eh? A veure, anem a fer una prova. No tens... Puja dalt. Mira, pujarem ella aquí les escales, a veure si s'hagués donat un cop, i el comptem com un cop perquè l'he salvada jo.
Gràcies.
A veure, baixa ara. Ara la noia en qüestió està baixant.
Sí.
La que l'he salvat d'un cop de cap.
Jo crec que no, eh?
Ui, molt just. Molt justet. Gairebé. Molt bé. Mai miris el mòbil quan baixis unes escales. 9 persones. 9 persones. 10 persones han hagut de baixar el cap. 11. Gairebé et dones, eh?
Sí, ja, ja.
12. És molt baix aquest sostre.
Queda minut i mig, eh, Olma?
12, 13, aquesta persona. Has hagut de baixar el cap? How tall you are you?
1.96.
1.96, Déu-n'hi-do. Aquest sí que era alt, aquest es donava. Jo he calculat, Joan, que més o menys fa 1.80.
Val.
Sí, hi ha un metre 80. Una altra baixada de cap, 15.
15.
Us prometo que no estic mentint.
Ui, que s'està tallant la connexió. Home, no sé si t'estàs movent gaire, no et moguis gaire, que si no marxa la connexió.
No, estic quieta com una estaca, que s'ha fet la prova abans. Portem 15, de baixades de cap.
15 i queda mig minut, eh?
Vinga, va, a veure si tindrem algun cop de cap, algun despistat o despistada. 16. 16. Has hagut de baixar el cap, eh? 16, aquesta persona no. Abans m'he passat que un noi anava amb un tupé, que el tupé és molt perillós, també, sí, perquè el tupé li ha hagut de fer baixar el cap.
Escolta, cap persona, 16, però ara hem de lamentar que s'hagi donat un cop al cap, eh?
No, jo... 17, per darrere. 17
persones.
Un senyor ha baixat el cap. 17 persones, això està acabant. Ara està baixant un noi amb el mòbil,
jo
molt distret.
Jo recordo que jo havia dit
20
i me n'havia fet pujar 30, eh?
No, tu mateix has pujat a 30, Joan. Oh. Si no estàs segur de les primeres decisions...
Demà posarem
vinga,
el tall.
Que això acaba.
Si no.
No, no, a veure, a veure. Ui, no, aquesta persona és baixeta. Cap cop de cap, eh?
Cap cop de cap. Fins aquí, Olma Giró, han passat els 5 minuts. Va, recompte.
Doncs ja ho tenim. Ai, no, no, ara està baixant un home grandiós. Aquest senyor segur que baixa el cap.
Què vol dir grandiós?
Ui, ui, molt alt. Però molt, molt alt. Perdón, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides?
1,87.
Ah, 87, se'l feia més gros. En definitiva, ah, Joan, ja ho sabeu, 18 persones en 5 minuts han hagut de baixar el cap i segur que ens han escapat algunes per darrere.
Segur.
No hi ha hagut cap cop de cap, no hem de lamentar danys col·laterals.
Ara.
El que sí que hem de dir que tothom...
No, directament frontals.
Ara, això que serveixi d'avís, informació ciutadana, sisplau. Sí. Si aneu a agafar el metro a l'estació de Sants, feu el favor de no anar amb el mòbil,
sí,
de no ser un despistat, sobretot si sou persones altes, perquè us donareu un cop de cap. Si me diu més de 1,80, teniu cop de cap assegurat baixant les escales de l'estació de Sants per agafar el metro. I des d'aquí dir que no hem tingut guanyador perquè ningú s'hi ha aproximat gaire.
Sí.
Ara bé, vull dir, el guanyador... O sigui, ningú ha guanyat amb el número xifra exacte. Joan, en aquest cas et quedes tu el premi, que si 30
mira,
persones a baixar el cap i 5 cops a cap, i ara sí, deixa'm dir el premi,
va,
perquè ahir la Núria Ros, la nostra companya, a la seva secció de Lifestyle,
sí,
ens deia trucs per netejar vidres.
Sí.
Doncs la Girocleta a la tarda va recórrer al supermercat per trobar-ne un específic netejador de vidres només amb vinagre, perquè si fem cas de la Núria Ros serà el millor netejador de vidres. I això, Joan Trias, és el que t'emportes per haver aproximat a les baixades de cap de les escales de l'estació de Sants.
Bravo! Bravo! Ole. Però escolta, el premi és que vens tu a netejar-me els vidres, o no?
No, home, no, jo no netejaré cap vidre. El premi és que... Jo et porto el netejador de vidres. Llavors, si vols netejar els vidres de la ràdio o el de casa teva, jo ja no m'hi posaré.
Val.
Però que sàpigues que és un netejador amb vinagre, que segons la Núria Ros és el que millor va.
Sí, senyor. No, segons Núria
Ros,
no.
Està passant un home de 2 metres.
És així. Escolta'm una cosa. Això d'avisar a la gent que això de donar-se cops de cap, això pararà substancialment, perquè, com dèiem també l'altre dia des d'aquest programa, s'està treballant en realitzar obres perquè hi hagi ascensors. Ens ho deia Xavi Toscano en aquest mateix programa, que hi hagi ascensors exteriors que vagin directament a la zona del metro, i, per tant, no es trobaran amb aquesta barra, però això serà en un futur pròxim. De moment sí que compta amb el cap, sinó cap a l'estació de Sants, cap a la zona del metro. Alma Giró, gràcies, eh?
Joan, perdó, però t'acabes de perdre un copet de cap.
Ai.
No el donem per vàlid perquè estava fora dels 5 minuts, pobre. Però per darrere ha passat un noi amb mòbil. Ja us diem, no aneu mirant el telèfon mòbil. Badeu, per
ara,
favor.
Ara. Gràcies, Alma, fins ara.
En definitiva, vinc amb el netejador.
Vinga, Joan. Fins ara.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Quaranta-un minuts que passa de la una del migdia.
Jo, bueno, ara parlarem d'aquest concurs que s'ha inventat l'Olma, perquè sí. No acabo de veure clar el resultat, no. Sincerament.
Segur que hi ha més gent.
No, és que no... Però no, el resultat... Per què guanyes tu? No acabo d'entendre.
Perquè sóc el que més m'acosto la xifra.
No ho sé. Ara ho parlem. Però abans que res, recordem que avui teníem una pregunta que a Bravo que té a veure amb una mítica saga que em té enamorat.
El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro.
¿Tú crees que puede haber alguna persona de B que no estigui profundament enamorada de Regreso al Futuro?
No. Així de...
Consideres que deuria ser delicte no estar enamorat de Regreso al Futuro?
Home, delicte no ho sé.
Pena de mort, home, per la gent que...
No. Pacifistes sempre. Però sí que és una molt bona pel·lícula amb la que molts ens ho hem passat
allò més bé. La trilogia sencera. La segona part és una bogeria. La segona part és de culte.
Sí.
La gent està més, bueno, més
que
boja.
Les segones parts... Hi ha pel·lícules que són molt bones.
Jo crec que n'hi ha molt poques, en aquest cas Regreso al Futuro. La segona part és que... La primera a mi m'encanta, però la segona és una bogeria absoluta. Recordem que els cinemes IMAX de Hospitalet de Llobregat fan aquesta marató el dia 21 d'octubre de Regreso al Futuro. Clar, són pel·lícules que jo he vist moltes vegades i m'he preguntat si l'audiència, si la nostra audiència, els nostres oients, doncs tenien una pel·lícula fetitxe, no?, que han vist moltes vegades. I per participar en el sorteig de demà de la Cistella Cap Bravo, ja ho sabeu, us hem demanat aquesta qüestió. Quina és la pel·lícula que m'heu vist, que més heu vist en la vostra vida, aquella pel·lícula que és zona de confort, que torneu, que us fa gaudir encara que la veieu 40 vegades? Doncs hem tingut respostes. Alguna resposta?
Serà que n'hi ha alguna de veu, de resposta?
Ah, doncs la podem escoltar.
Hola, Radio Estel, sóc Ferran de Barcelona. La pel·lícula que he vist més vegades i continuaré veient-la, si Déu vol, és Ben-Hur. Per mi, la Setmana Santa no comença fins que veig la pel·lícula. Endavant amb la feina.
Un clàssic, de Setmana Santa.
Ben-Hur.
Sí.
Doncs gràcies a aquesta gent per la resposta.
M'agrada molt la gent que diu, fins que no veu aquesta pel·lícula, no comença una època
d'any. Hi ha gent que puntualitza que si no veu allò, saps?
És com que
no entra, en l'època de l'any. Més respostes, si voleu. Teniu temps fins demà, que farem el sorteig cap a 2:15 del migdia. 663-99-30-62. 663-99-30-62. I ara sí...
Què?
Foro Coches.
Ahí. Debat obert, Foro Coches.
Per cert, una cosa. Quanta gent s'ha donat... quanta gent ha aixecat el cap? No sé com dir-lo ara. Los que han bajado la cabeza.
Ja m'has dit amb tone. No me sale.
No me sale.
18, crec que ha contat l'Olma.
18 i tu havies dit 30.
Jo havia dit 30, però per imposició, jo no havia dit 20.
Vale, bueno. Doncs llavors ho compro, vale. em sembla just. Vinga, Foro Cotxes. Un nou debat doncs, encén la xarxa d'Intel, de l'internet, Foro Cotxes, la usuària Sponic.
Sponic, eh?
Sponic.
Té nom ja de saber-ne.
Sponic fa aquesta pregunta i posa sobre la taula aquesta qüestió polèmica.
Ai.
Diu... ¿Por qué el 50% de los tuppers en la oficina es pasta con salsa grasienta o surimi, queso y atún? ¿No han descubierto los garbanzos? ¡Mamma mío!
¡Mamma mío, eh!
¡Mamma mío!
M'agrada.
És a dir, la pregunta que ella es fa és per què els tuppers...
Són sempre de pasta... Sí que és veritat, que normalment són...
Salses grasientes, diu ella, o surimi, queso y atún.
Sí.
Total.
Surimi, queso y atún m'agrada molt, eh?
Home, sí, perquè és una barreja fàcil,
saps?
Està tot prefabricat, és tot probablement processat, i doncs mira, et soluciona un dinar.
Ara.
El tema dels tàpers a la feina és una qüestió que aixeca polseguera.
Sí.
Hi ha gent que és partidària, que ho fa com qui respira, hi ha gent que li costa moltíssim i no ho veu bé.
A mi em costa, eh?
Els forocotxeros, a mi també. Vale. Els forocotxeros tenen respostes de tot tipus i t'he fet una petita selecció. Per exemple, hi ha un usuari que diu... Me meto unos garbanzos en la oficina y se te queda estrecha Castilla para echar a correr. Que sigan con la pasta por tu bien.
Es una amenaza, ¿eh?
Sí, sí, o sigui...
No és una amenaça, és forocotxes.
Aquesta persona diu... Clar, jo, els garbanzos tenen uns efectes secundaris,
sí.
Podríem dir.
Sí.
Que tal vegada patir-los a l'oficina...
Igual
com a respecte a l'altre...
Jo no portaria ni cigrons ni mongetes.
Exacte, no sé. En fi, aquest usuari contesta això. Tenim un altre que diu... Menuda peste a mierda de hacer esa oficina. Yo trabajo para vivir, no para mal comer en un tupper... Baja al restaurante y métete un plato combinado o medio menú.
Clar.
Si no os llega el dinero, por 6-7 euros puedes comer.
Bueno, no sabem on viu, però por 6-7 euros a Barcelona...
A Barcelona és complicat.
A Barcelona por 6-7 euros ni un tàper de cigrons, eh?
Però també et dic una cosa. Dice, para vivir no mal comer en un tàper, però està parlant de un plato combinado. O sea, plato combinado, tàper...
No, potser sí.
És una cosa... Està ahí. Però com a mínim no ho tens.
Sí.
Dice... Què? Aquest altre va fort.
Ai, Déu meu. No, els altres no anaven forts.
No.
Val.
Aquest diu...
Compte aquí, eh?
Comer de tupper en la oficina me da muchísimo asco y me parece lo más bajo del escalafón social.
Pam. Pam.
És a dir, el fracàs com a humanitat...
Però cotxes no són classistes, estic veient,
eh? El fracàs com a persona és menjar un tupper a l'oficina per aquest usuari.
Clar,
és una opinió personal,
clar.
Eh? No, la caravana no es fa responsable d'aquestes
opinions. No. Ni foro cotxes.
Després hi ha un que no... No sé molt bé de què va, que diu... Mira, encaixa molt bé amb el programa d'avui. Diu... De comer en tupper en la oficina a la heroína y un paso...
Que bèstia.
No sé per què.
No, en fi.
Vale?
Que bèstia.
I va,
no, segons acabem... quins tàpers, escolta'm, eh?
Però acabem amb dos... Aquest m'agrada molt.
Va.
Amb dos opinions, diu... 53 euros al dia tengo de dieta por desplazado. Tàper, poco, pero gordo... com un cabrón. Amb 53 euros al dia pots menjar molt.
Tu diràs.
I el darrer que traigo, porto, és una recomanació de salut, eh? És salut.
Val.
Aquest foro cotxero comparteix la seva experiència i diu, yo tengo que andar con cuidado. Hace 4 años me dieron altos los triglicéridos de tanto ir a un restaurante que tenía churrasco en el menú del día. Desde entonces, bien, pero sí... Hay que ir siempre con cuidado y no acompañar todo con patatas fritas.
Mira, veus? Què t'ha estat fi?
Sí, bueno, jo crec que... No sé quin és el meu favorit, però a Foro Cotxes hi ha moltíssimes opinions.
Sí.
Escolta...
El debat pur.
L'opinió. I et dic una cosa, Tria, si un dia vols riure, t'ho diu de bo.
Sí.
Perquè jo censuro. Admeto que censuro.
No, clar,
censuro molt.
Cotxes...
Censuro moltíssim,
veritablement.
Porto les que són familiars,
sí.
Podríem dir.
Censura ni protegit.
Aquesta hora. Però si vols riure un dia, entra.
Entraem a les
perquè
foro
és
cotxes.
Que et dic una... Jo, allà, que estic a la redacció com un ase, no? Allà mirant l'ordinador set hores, de sobte em poso a riure sol.
Veus?
Perquè començo a llegir el foro cotxe i dic, quina barbaritat.
Imagina't.
Quina... I n'hi ha temes...
i entens.
Que només veig de què va el tema, dic...
Ja està, aquest.
Aquest era fàcil, està pes a l'ofici.
Escolta, què?
Què? Mira, aquí tens les notícies.
Sí?
I bé, 11 minuts per arribar a les 2 perquè arranqui la informació més rigorosa i més contrastada, però mentrestant nosaltres us fem l'Estel Migdiada.
I l'Estel Migdiada d'avui us comencem informant que Jordi Pujol aconsella Puigdemont que eviti la candidesa a l'hora de negociar amb Madrid.
L'expresident ha parlat de diferents temes polítics i també ha confirmat que participarà en la seqüela de Desafío Total fent de Cuato i en The Mandalorian com a avi segon del Baby Yoda, un entranyable Jedi que té uns fills molt revoltosos.
I Núñez Feijóo dona la mateixa raó per pactar amb Vox que Sánchez amb Puigdemont.
El líder del PP assegura que no volia pactar amb l'ultradreta, però ho va fer per evitar repetir les eleccions. En quan se n'ha donat del seu error, ha tractat de desfer-se amb el típic lo retiro. Però Pedro Sánchez ja ho tenia enregistrat perquè algú, no el propi Sánchez, ho faci servir en el proper debat d'investidura.
I Marlaska canvia d'opinió sobre l'amnistia. Ara diu que cal tirar cap endavant i que les ferides cicatritzin.
Pedro Sánchez s'ha limitat a dir... Grande Marlaska.
La Generalitat aixeca la restricció de trucades a Rosa Peral per donar entrevistes des de la presó.
Ho hem sabut per una entrevista que immediatament Peral ha concedit a Catalunya Música. Ara ja torna a tenir restriccions i es preveu que entri en una mena d'espiral imparable.
Compte que Anna Closa va cap allà, eh? Cap a Catalunya Ràdio.
Que no acabi entrevistant,
que no acabi entrevistant
a la Peral.
En fi. I en plena de successos us expliquem
que
han estat...
Pensava que anem a dir que no acabi amb la Peral, però esperem que...
No.
És que per un moment he vist venir, dic... Va per aquí.
En plena de successos us expliquem que han estat detinguts diversos lladres de rellotges en menys de 24 hores al centre de Barcelona.
I ja han estat alliberats, Joan, per un error de percepció. La denúncia parlava, efectivament, de lladres de rellotges i la policia va detenir els dependents de la botiga Rolex de Passeig de Gràcia, on cada venda és un atracament.
I els 27 busquen marcar una meta temporal per la propera ampliació.
Els 33 diuen que no saben qui són els 27, però que consultaran amb els 46, perquè segons les declaracions del portaveu dels 33, els 46 tenen molts contactes i els podran fer 5 cèntims.
I una mega fàbrica d'estudis científics falsos esquitxa un vicerrector espanyol i 3 col·laboradors.
Me extrañó un poco que los experimentos los hiciéramos con juegos de química de Mattel. Pero bueno, no le di mayor importancia, ha declarat Belén Esteban, molt afectada al enterarse que en realitat no es química experimental.
I enxampen un quad sense carnet ni casc i traginant un burro mort per un poble d'Astúries.
En declaracions a aquesta casa, Joel Joan ha expressat tota la seva solidaritat amb la senyora.
I el Regne Unit... Pobre Joel Joan, sempre, eh?
És que cada notícia ens porta... Els camins porten
a Joel Joan. Sí. I el Regne Unit proposa prohibir el tabac a les generacions més joves.
La mesura proposada pels conservadors pretén prohibir l'accés legal al tabac als nascuts a partir de l'any 2009. Càmeres de la BBC han captat el rei Carles Charles, per als amics, molt alleujat amb la notícia. A partir del 2009, uf, per poc, Camila.
Per cert, ens arriba en Teletip ara mateix. Sí. Declaracions ara mateix de Joel Joan, que diu que no vol saber d'aquesta nova llei que prohibeix el tabac, no en vol saber absolutament res, ni del que proposi Forocotxes. Descobreixen la identitat d'una criatura marina estranya trobada al Japó després de 5 anys d'estudis.
Finalment han conclòs que la criatura és Mario Vaquerizo.
I fins aquí la informació general. Anem a De Postres. I als De Postres d'avui us expliquem que Espanya acollirà el Mundial 2030 de futbol amb 5 països i 2 continents més.
5 países y 2 continentes, pero ¿lo organiza España o no lo organiza España? Ha declarat un confós Sergio Ramos.
I derrota del Joventut contra el Besiktas, 62-63. Els 60 es van molt bé per fer aquest to esport.
Exacte.
62-63 en un partit per oblidar.
Una penya desconeguda va jugar un mal partit i ha començat de la pitjor manera possible l'aventura europea. La penya ha quedat molt tocada, sort que la penya els animava. Hi ha molt bona penya a la penya, tot i que de vegades tanta penya emprenya.
Cola de Postres, l'entrevista.
We'll be right back.
Entrevista avui esportiva juvenil perquè ahir al minut 73 del partit a Porto Lamine Yamal va haver de marxar del terreny de joc. La retransmissió televisiva no va mostrar en cap moment si Lamine tornava a la banqueta i la incògnita sobre l'estat del jove futbolista blaugrana s'ha anat incrementant. Al final del partit, però, Xavi Hernández ha explicat els motius de la desaparició de Yamal, ha explicat que s'ha sentit indisposat, que li havia explicat que se sentia malament i que portava estona així. Però què va passar veritablement amb Yamin? Per conèixer més detalls, ja podem saludar el membre de l'equip mèdic del Barça, que també exerceix medicina a l'International Medical Crossing Offices de Tòquio. És el doctor Satoru Tococo. Doctor Satoru Tococo, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Veo que habla castellano, señor Tococo.
Hablo castellano con un poco de acento japonés.
Un poco de acento, pero muy bien, muy bien. Una curiosidad, ¿cómo es que una persona de Japón ha terminado colaborando con los servicios médicos del Barça?
Fácil. Yo vine una vez con un grupo a visitar Sagrada Familia enfrente de tienda Barça. Me enamoré del club y ofrecí mis servicios. Empecé como limpiabotas y ahora ya me hacen caso.
Estoy viendo una querella por esta entrevista, pero bueno, nosotros seguimos para adelante. Es una historia muy curiosa, ¿eh?
¡Curiosa! ¡Oso!
Sigo más preguntas, perdone, que me ha traído un ataque de tos, señor Tococo. Escuche, ¿qué le pasó a Yamin Lamal en el partido de ayer?
Tuvo un cuadro de gastroenteritis aguda, o como decimos en Tokio, se hizo cajito.
Perdón, esto es el término en japonés, el término médico, ¿eh?
Se hizo cajita.
Vale, perfecto. Todo esto ya lo vimos, pero ¿de qué le vino el encontrarse mal, a Yamin Lamal?
Tuvo un cumple por la tarde en un chiquipá y comió muchos, como se dice, pelotazos.
Pelotazos.
Mezclado con cola barra libre, letal para tu duodeno.
Ya. ¿Y ahora está mejor o no?
Mucho mejor. Le hemos dado Aquarius. Y pues Vaporubs está mejor.
Está mejor. ¿No será baja, por eso?
No será. Tiene que reposar pronto bien.
Vale. Nos alegramos desde este programa. ¿Usted qué hizo ayer cuando Yamin se fue al baño?
Poca cosa. Tiré ambientador al acabar. Claro. Porque estamos fuera de casa. Es feo.
Claro. En fin, una curiosidad. Pensando en lo que le pasó ayer a Lamin, solo por por curiosidad, ¿cómo se dice diarrea en japonés?
Claro, yo digo diarrea japonesa, Kagasawa.
Vale, o sea...
Kagasawa.
Kagasawa, ¿eh?
Sí. Y está además perfecto. Marca moto.
Perfecto. Entrevistas de calidad, en Radio Estel. El doctor Satoru Tococo, que és membre de l'equip mèdic del Barça, que també exerceix de medicina en la International Medical Crossing Office de Tòquio, i ens ha ajudat a conèixer què va passar ahir amb Yamin Lamal. Doctor Satoru Tococo, muchas gracias,
Gracias. ¿Sabe cómo se dice fino entrevista en japonés?
Final de entrevista en japonés. A ver, dígame usted.
Sacaba la tabarra.
Sacaba la tabarra. Claro. ¿Quieres saludar o no?
Sí, saludo al subcampeón mundial de moto en Japón. Yo casi monto moto.
Señor Saturno, muchas gracias. Que vaya bien.
Arigato.
Va, i nosaltres que deixem aquest programa aquí. Una mica de bogeria per acabar el programa, però ara sí, la informació veraç i contrastada amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, a l'Estel, migdia. I tornem amb més caravana a partir de demà a les 8 del matí. Adéu-siau.